Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. El regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, Fede Cortés, ha titllat a l'edició de l'informatiu de pujada excessiva a les ordenances fiscals de l'Ajuntament falsetà. Cortés també ha denunciat a l'edició de l'informatiu la deslleialtat del PSC vers el seu grup, el grup d'independents, per Falset. En parlarem en una extensa entrevista amb el regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset del grup d'independents, Fede Cortés. Com sempre, però, ja altres notícies. Us les detallem en titulars. El camí de Sant Cristòfol, una vella aspiració del poble de Falset, ja és una realitat. Un camí que s'inaugurarà el proper dia 25. En parlarem amb el president del patronat de Sant Cristòfol, Josep Maria Cots. La bodega Capafonts Oso entre les 100 millors del món segons una publicació dels Estats Units. Nova activitat del Parc Natural de la Serra del Montsant aquest cap de setmana. Sortim a veure moixons. Hi ha aquest mateix diumenge al Parc Natural de la Serra del Montsant. I de l'àmbit dels esports, destacar el Pradell Futbol Sala, que torna a la competició aquest cap de setmana després d'haver descansat el passat diumenge. El Pradell Futbol Sala rep aquest cap de setmana a l'equip del Club Esportiu Al Morell. 12 i 34 minuts. Comencem. Doncs comencem. Us diem en titulars. El regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, Fede Cortés, ha titllat a l'edició de l'informatiu de pujada excessiva les ordenances fiscals que es van aprovar en ple el passat dimarts a l'Ajuntament de Falset. Cortés també ha denunciat a l'informatiu la deslleialtat, segons ell, del PSC vers el seu grup, el grup d'independents per Falset. Amb el regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, Fede Cortés, en parlem amb aquesta edició informativa. Fede Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
La teva presència avui aquí a l'edició de l'informatiu és per explicar el vot en contra a les ordenances fiscals que es va tenir lloc amb el ple d'aquest passat dimarts a l'Ajuntament de Falset, no és així?
Sí, exactament, perquè el passat dimarts va haver el ple d'aprovació de les ordenances fiscals, que jo, per cert, personalment no hi pogué ser perquè estava malalt, però ja que ara el Jaume de Mena, el cap del grup, és fora aquest fi de setmana, he vingut jo a explicar una mica aquí. No? El ple d'aprovació aquest, nosaltres vam votar en contra, els membres del govern han votat tots a favor, que són sis,
PSC i
són 4 PSC i 2 Convergència, que són 6. Per tant, van quedar aprovades, no?, les ordenances fiscals. Es presentaven unes ordenances fiscals que, en conjunt, més o menys, representen un 7% d'augment. Bàsicament, s'augmenten vehicles, s'augmenta l'aigua, creiem que massa, un 10%, i s'augmenten altres llicències urbanístiques. En conjunt, bé, representa això, un 7%, no? Nosaltres en principi l'any passat vam proposar les ordenances fiscals que nosaltres vam proposar l'any passat representaven en conjunt també un 7% d'augment. Nosaltres ho vam fer l'any passat, que estàvem a pocs mesos de les eleccions i per tant era una mica de mala propaganda per nosaltres, no? El que passa que nosaltres vam creure que per responsabilitat ho havíem de fer i per tant les van portar en ple sent conscients de que, tot i la mala propaganda que ens feien a nosaltres mateixos, havien de ser responsables per la institució, no? Fet, pocs ajuntaments aproven pujades d'impostos per les eleccions i pocs governs. Per tant, nosaltres vam posar responsabilitat i com que en aquell moment teníem majoria vam aprovar una pujada que en aquell moment representava el 7%. Vale? Gràcies a això l'Ajuntament avui en dia està com està, que no és que sigui una meravella, però si no s'hagués aprovat allò potser la plantilla potser s'hagués hagut de reduir. No? Però en aquell moment el PSC va votar en contra, i això que estava al govern amb nosaltres. No? Van dir que no compartien la idea nostra d'aquesta pujada, no? I estaven al govern. Suposo que és una mostra de la deslleialtat que el PSC té habitualment a aquesta comarca, no? Si pensem al pacte eòlic, amb el Consell Comarcal de la passada legislatura, etcètera, etcètera. Molt bé. El grup de CiU, que llavors estava a l'oposició, també hi va votar en contra. I a més, per boca de l'Adolfo, que va parlar en aquell moment, va dir que per comptes de pujar impostos el que s'havia de fer era una gestió eficaç. Vale? Bueno, arribats en aquest moment, quan ens van plantejar les ordenances fiscals per aquest any, nosaltres vam veure que feien un augment més o menys semblant al que havíem fet nosaltres, quan ells ens havien criticat el que fèiem nosaltres. Clar, vam demanar una mica l'explicació. L'explicació és que, bueno, que els números de l'Ajuntament estan una mica justos, però bueno, nosaltres vam sopesar que avui en dia el cost de la vida ha pujat molt. Recordem que la llet ha pujat fa poc, que és un aliment que feia molt temps que no pujava i ara ha pujat, el pa ha pujat, les hipoteques continuen pujant, i per tant creiem que apretar una mica més al ciutadà potser és una mica massa, no? Jo crec que, tenint en compte que tenim la revisió del catastre de l'IBI una mica en marxa, no sabem com s'acabarà d'aplicar aquest any, si molt o poc i quina incidència tindrà, però creiem que això és una justificació per intentar mantenir els impostos pujant un IPC o vora un 4%, que seria més o menys l'IPC, i intentar passar aquest exercici per veure com funciona l'altre, no? Però a part d'això veiem que, doncs, bueno, que a les eleccions se va parlar molt de que el casc antic, que s'havien de fer coses i que aquest govern faria moltes coses pel casc antic, i no hem vist que les ordenances fiscals haguessin introduït res pel casc antic, no? Quan nosaltres tenim introduït alguna cosa, ells no han afegit res més, no? Bé, per tant, tota aquesta sèrie de coses bueno, vam considerar que havíem de votar en contra perquè no estàvem d'acord amb la pujada, i creiem que aplicant només l'IPC l'exercici es podria saber bé.
Dius que de mitjana s'ha pujat a les ordenances fiscals un 7%, de mitjana. Algunes coses menys,
sí,
més o menys.
Sí.
D'acord. Aleshores, vosaltres, quin creu que es tenia que ser la pujada?
Nosaltres, ja t'ho dic, jo aquesta vegada he fet un IPC, més que res perquè hi ha la incidència de la revisió del catastre, de l'IBI. Llavors l'IBI podria pujar, aviam, se preveu que pugi. El que passa és que, com que no sabem ben bé com s'acabarà d'aplicar aquesta revisió, no sabem la quantitat exacta que pot pujar. Però jo crec que això és una raó suficient per esperar a, si s'ha de fer una pujada, esperar un altre exercici i no apretar tant el ciutadà.
A què s'ha pujat més, dius, és l'aigua, un 10%?
L'aigua s'ha pujat un 10%. Nosaltres creiem que sí que l'aigua és molt barata comparat amb les ciutats d'aquest país, amb Barcelona o amb Reus, per exemple, però, clar, és una cosa que es notarà molt, una pujada del 10%. I els vehicles també es notarà molt. Els vehicles és una cosa que ja tenim bastant, bastant careta en comparació amb poblacions semblants a la vora, i llavors aquí també es notarà.
Vora quan se pugen els vehicles?
El 7%.
El 7%.
Llavors, bueno, són aquestes coses que creus, aviam, no es pot negar mai de dir no pugem perquè no s'ha de pujar impostos. Aviam, els impostos s'han d'anar pujant, com a mínim mantindre la idea que fèiem nosaltres, i com a mínim l'IPC, perquè si no, al cap d'uns quants anys te n'adones que queden molt, molt desfassat, no? Com a mínim has de pujar l'IPC, creiem nosaltres, perquè es mantinguin, no? Però a vegades potser sí que fa falta una pujada, com el que vam fer nosaltres l'any passat, però clar, s'ha d'anar molt al tanto i intentar fer les mínimes possibles, perquè al fi i al cap l'Ajuntament són tots i tots paguem, no?
D'acord. Ahir es va fer a la sala d'actes de l'Ajuntament una reunió de poble per valorar aquests 100 dies de govern socioconvergent, podríem dir, a l'Ajuntament de Falset. Quina és la valoració del grup d'independents per Falset d'aquest nou Ajuntament, que ara fa gairebé 100 dies que va començar a rodar, en global?
Bé, home, jo et diria una mica que, aviam, la nostra sensació és que ens van intentar explicar que aquestes ordenances fiscals seguien la línia que nosaltres havíem fet, bueno, perquè es vulguin dir fem una continuïtat, l'economista de l'Ajuntament continua sent la mateixa persona, que és un professional intachable i per això el teníem nosaltres, però continua sent la mateixa persona. Quan el PSC va estar tota la legislatura passada criticant-nos que, bueno, que era una despesa inútil i que podíem tindre un economista molt més barat, subvencionat per diputació, etc. Ells tenen el mateix economista, vale? També tenen el mateix arquitecte i també tenen el mateix enginyer, que són càrrecs que no són càrrecs funcionaris, són càrrecs gairebé de confiança, no? Llavors, aviam, no veiem quin és el canvi que s'estava anunciant, que s'havia de fer, perquè continuen una gestió igual que la nostra. A partir d'aquí, per exemple, d'alguns dels projectes que hi ha mig insinuats són els mateixos que teníem nosaltres, el projecte regulador, dipòsit regulador d'aigua, és el mateix que teníem nosaltres. Llavors, bueno, el sentit aquest és que no es veuen massa canvis, no? Llavors no sé quina era la gran crítica que teníem nosaltres durant les eleccions, que ens va estar criticant la manera de funcionar nostra, i ara estem funcionant de la mateixa manera, no? No sé, nosaltres no veiem, aviam, què és el que anunciaven. Realment, si jo fos un votant del PSC o de Convergència, sentiria una mica defraudat, perquè no veuria encara tot allò que m'havien promès.
D'acord. Vosaltres finalment vau decidir per no entrar a l'equip de govern, cosa que us van oferir els socialistes i els convergents. Per què vau decidir no entrar a l'equip de govern?
Bueno, això, aviam, quan un entra al govern i té la majoria suficient, pot fer el que vol, per això és govern, no? Pot oferir als altres que col·laborin o no, pot fer el que vulgui. Nosaltres també ho vam fer quan vam ser govern, no? L'arribada a l'alcaldia del senyor Torralba es deu a un pacte entre PSC i Convergència, vale? Abans d'arribar a aquest pacte, des de que es van produir les eleccions fins que es va constituir l'Ajuntament, evidentment hi van haver converses entre tots els grups i entre tots els integrants de tots els grups, no? Nosaltres, com a grup més votat, bueno, tenim una mica l'obligació de proposar als altres, no? Perquè no diguessin que no havíem fet. Nosaltres vam proposar, evidentment, tant amb uns com els altres, formar govern. Primer el PSC, perquè havíem format govern amb nosaltres la passada legislatura i l'anterior, vale? Llavors, tot i la deslleialtat del PSC la passada legislatura, van creure convenient tornar-los a proposar. No van voler. També ho van proposar a Convergència, que tampoc ho volgué. Vale? Per tant, al final ells ens van dir que pactaven. Van proposar fins i tot un govern d'unitat, és a dir, amb PSC i Convergència. Vale? I a més vam oferir que l'alcaldia la compartíssim 2 anys, nosaltres, i els últims 2 anys el següent candidat més votat, que en aquest cas era el del PSC. Tot això no es va voler, per tant, vull dir, havíem oferit tot lo possible, vull dir, no podíem oferir més ja. Vale? Creiem que era bo, més que res, per fer una transició una mica més suau i més ràpida. Vale? Perquè entenem que la majoria de membres dels dos grups que estaven entrant al govern, la majoria no havien estat ni tan sols a l'Ajuntament, per tant, doncs, bueno, calia una mica d'explicació i una mica d'ensenyar la casa, no? Com aquell que es diu. Que és una cosa que, aviam, si no ho han fet directament és perquè no ens ho han demanat, però hem deixat tota la informació possible perquè hi pogués haver una continuïtat.
Dius, en paraules textuals, tot i la deslleialtat del PSC, ha estat deslleial el PSC amb els independents?
Bueno, ja t'he dit que va votar en contra les ordenances, va votar en contra el pressupost, ens va criticar que tinguéssim l'economista que teníem, i ara resulta que fa el mateix amb les ordenances, pràcticament, diguem que fa una cosa semblant, vale? I té el mateix economista, i ens està dient que nosaltres ho fem malament, i llavors ara hem d'entendre que ells ho fan bé fent el mateix. Vull dir, és una cosa que, vaja, jo sincerament no entenc.
D'acord. El grup d'independents finalment es va constituir com a grup d'independents a l'Ajuntament de Falset, deixant la banda de possibilitat de ser grup mixt. Per què ha decidit ser grup d'independents per Falset i no grup mixt? Ho van demanar, es va aprovar l'Ajuntament?
Sí, bueno, ho vam demanar perquè creiem que, bueno, ja que ens vam presentar com a grup independent, lògic era que fossin grup independent. Si algú vol ser grup mixt és perquè surt del grup amb què s'ha presentat a les eleccions, diguem. Vale? Si algú de nosaltres no volgués formar part del grup independent, sortiria i formaria el grup mixt, ell sol, diguem. Però nosaltres volíem constituir-nos com a grup independent, que creiem que és el que havíem fet, i el que vaja, la gent que ens ha votat ens votava com a grup independent, crec jo.
D'acord, Fede Cortés, membre de l'oposició a l'Ajuntament, regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, alguna cosa més que es vulgui afegir en aquesta edició de l'informatiu?
No, jo simplement volíem donar una mica l'explicació de les ordenances. Voldria que s'entengués que nosaltres, a veure, quan L'alcalde sovint diu que no volem col·laborar i nosaltres no és que no vulguem col·laborar, nosaltres que estem a l'oposició, que és el lloc que ens ha tocat pels eleccions i pels pactes que hi ha hagut, no? I per tant, nosaltres creiem que hem de fer oposició. Què vol dir oposició? Està enfadat? No, oposició simplement és vigilar que es facin les coses que s'han de fer, proposar coses que l'equip de govern no ha pensat o no li han anat gaire, en canvi nosaltres sí, i vigilar que es facin les coses. Vull dir, això és el treball d'oposició. Nosaltres hem escollit aquest treball d'oposició perquè crec que per l'Ajuntament de Falset ara mateix és molt millor això que no pas un govern d'unitat que no es tiraria prou, no? Així se creen més activitat, pensem nosaltres.
Deixeu la porta oberta a poder col·laborar al llarg de la legislatura?
A veure, col·laborar amb coses puntuals no tenim inconvenient en col·laborar amb coses puntuals. El que no volem és formar part del govern. Vull dir, nosaltres, la nostra idea és ser oposició. Això no vol dir que, a veure, si s'han de pactar grans temes, se pacten, perquè a vegades fan falta pactar grans temes perquè les coses funcionin. Quan s'ha de fer una gran infraestructura, una gran inversió, s'ha de pactar, perquè no es pot estar barallant-se cada dia pel mateix tema. Llavors s'ha de pactar, s'ha d'arribar a un acord, no? Llavors, en aquests casos, doncs, per això estem, no? Ara, en el funcionament diari, nosaltres creiem que el nostre lloc és l'oposició i des d'allà la nostra idea és anar proposant coses i vigilant que funcioni, que l'Ajuntament funcioni i tiri endavant, vull dir que no es quedi aturat.
D'acord, doncs ara sí, Fede Cortés, regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Falset. Gràcies per assistir a l'informatiu i molta sort.
Adéu.
Adéu-siau, bon dia. Parlem ara del projecte Grèfol, d'una de les moltes activitats que ja gairebé és una realitat. Es tracta del camí de Sant Cristòfol, una vella aspiració del poble de Falset que ja podem dir hores d'ara que és una realitat. Una realitat que s'inaugurarà el proper dia 25 de novembre. Un camí de Sant Cristòfol, doncs, que tindrà la seva inauguració aquest dia 25 de novembre. D'aquest camí de Sant Cristòfol, que ja és una realitat, i dels altres projectes per 2008 del projecte Grèfol, en parlem amb el coordinador del projecte Grèfol, Josep Maria Cots. Josep Maria Cots, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com dèiem ja la setmana passada, el camí de Sant Cristòfol, una vella aspiració del poble de Falset, ja és una realitat, no és així?
Sí, així ha acabat de ser. Al cap de 50 anys, la proposta que hi havia, doncs, ja ha sigut una realitat.
En principi, si et sembla, anem una mica pel rovell de l'ou. Antes el camí de Sant Cristòfol, perquè la gent es pot dir... On cau això de Sant Cristòfol?
Clar, si vols pujar per Sant Cristòfol, hi ha 3 o 4 camins diferents, no? Aquest que es tractava és el que al seu moment, fa concretament l'estiu de l'any 1957, fa 50 anys, va ser quan se va concedir. En principi estava donat en propietat municipal per la part del detrás, o sigui, arrencant quasi del coll del guix. Però una vegada ja vam tirar endavant per fer el projecte, vam consultar amb els tècnics del medi natural i van aconsellar que el lloc més adequat era fer-lo aquí davant pel tema d'humitats, gelades, esllevissades i per inconvenients que hi podien haver. El camí arrenca del que tothom coneix com el Botà, el típic lloc del Botà. Arrenca d'aquell espai, té una longitud aproximadament d'un quilòmetre, passa una miqueta, i arriba quasi fins al peu de les escales de l'ermita.
Un camí de Sant Cristòfol ja totalment arreglat? Ja
acabat, sí, totalment arreglat i que és totalment practicable en qualsevol turisme. Cal dir que, bueno, s'ha de senyalitzar i que l'últim tram no hi deixarem pujar perquè dalt no es pot tombar, però pocs metres abans on havia d'arrencar un sender hi ha un aparcament per 8 o 10 cotxes. Clar, no hi ha més lloc per poder aparcar, però llavors qualsevol persona és un pensament arribar fins dalt.
Un camí de Sant Cristòfol que entra dintre del projecte Grèfol, no és així?
Sí, l'actuació que havíem previst pel 2007, l'enderroc de l'antic Botà i la construcció del camí. Les dues coses ja estan fetes.
Ha costat molt arreglar aquest camí?
Bueno,
molta llargada, ja...
El pressupost, es refereix. Puja uns aproximadament sobre uns 13-14 mil euros, dels quals el 70% ha estat subvencionat per la Diputació. Per tant, vol dir que el poble haurà de posar, doncs, uns 5.000 euros aproximadament. No sé, s'ha d'acabar de tancar perquè també, a més, hi ha l'enderroc del Botà, però tot el projecte per enguany pujava, crec que uns 19.000. L'enterrat del Botà i tot això. Estarà subvencionat amb un 70-75%. Per tant, que creiem que és una ocasió que cada any se poden treure diners per tot aquest tipus de coses, ja constava en el pressupost municipal, per tant, és un tema tancat en qualsevol acció pressupostària.
Era una, també una vella aspiració de l'antiga legislatura?
Sí, 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 clar, això ja va començar ja fa més d'un any a l'antiga legislatura, eh? Normalment quan va començar el projecte aquest era una meta, ja és una cosa que ja venia... que venia d'abans, i per això el que nosaltres volíem era que tot això tingués continuïtat, per tant el canvi de legislatura no ha d'afectar els projectes, i a més quan has intentat muntar un organisme perquè tot això continuï sent viu i ben viu.
Diem abans, molta llargària, que camí de Sant Cristòf?
Sí, passa una mica del quilòmetre.
És un camí que estava força malament...
No, no existia. No existia. Veiem, el camí que no existia, actualment s'hi pujava des de l'ermita de Sant Gregori per un senderet, però era força dret, força abrupte, i aquest camí no existia. Ja et dic que abans el projecte era fer-lo pel detrás, però van aconsellar de fer-lo per davant. S'ha fet tot per la finca propietat de la família Aragonès Olives, i la donació, que ja fa 50 anys que es va fer, era que en Picastès el camí fet i el voltant de l'ermita passaria a ser propietat municipal. O sigui, queda registrat com a propietat de l'Ajuntament, per tant del poble de Falset. És una transició que vam fer, per tant, que cal agrair i que al seu moment ja es va fer.
El projecte Grèfol ja té uns projectes per l'any 2008, pel proper any, no?
Sí, ja hem dit que cada any anirem fent petites coses, petites o grans, depèn dels diners que en cada moment se puguin anar destinant. I, bueno, pel 2008 hi ha dues propostes, no sabem quina de les dues podrà ser realitat. S'està treballant el projecte, tenim pocs dies per presentar-lo i bastantes oportunitats d'aconseguir diners. Per tant, estem posats ben endins. Un seria una actuació a l'ermita. L'ermita de Sant Cristòfol està a punt de caure, està molt malament, és pràcticament una ruïna, i cal dir que el proper dilluns, o sigui, d'aquí dos dies, ve l'arquitecte del Departament de Cultura, de Patrimoni, per decidir quina actuació és la més coherent amb aquest lloc. No sabem si una consolidació de runes, si una restauració, si una reconstrucció, si una coberta, o dirà. En Pic ja hi ha l'informe fet, que l'informe serà en dos o tres dies, redactarem tot el projecte, i en pocs dies s'ha de presentar a diverses entitats per aconseguir fons per fer l'actuació que més sigui adequada. Aquest seria un. L'altra proposta és una actuació que també fa molt temps que està dissenyada, però que mai s'ha dut a terme, i era baix a Sant Gregori a partir de l'abric paleolític. La primera proposta era simplement actuar a l'abric, l'abric paleolític, posar una tanca per delimitar l'espai en què s'havia treballat, però el projecte s'ha ampliat, i bé, si la gent habitaven a l'abric i tallaven la pedra de sílex allí, el més correcte és que visquessin per l'entorn. Per tant, seria tot una mena de, no diré la paraula exacta, però perquè la gent tingui una idea, un parc prehistòric, o sigui, un parc del paleolític, en què tu, fent una passejada per tot l'entorn de Sant Gregori, els Gresos Roges, la Cova dels Pastors, el Caragol, l'Elefant, tots aquells paratges, puguis veure com se bevia, com treballaven, com caçaven, com feien foc, com se desenvolava la vida del paleolític. És un projecte, s'està redactant en aquest moment, hi ha una arqueòloga que és bastant coneguda aquí a Falset, per cert, la Margarida Genera, que en aquest moment ja està treballant. Ella pertany al Departament de Cultura de Patrimoni de Barcelona, i per tant veurem quina de les dues actuacions se poden fer. Si les dotacions pressupostàries fossin bastant interessants, llavors se podrien fer les dues. Clar, això per què ho han fet així? Perquè és un punt d'atractiu no només per a escoles, sinó per molta gent, per tant, una forma més d'estirar gent cap a Falset.
És el projecte més important que prepara la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset pel proper any?
Com a projecte Grèfol, sí, suposo que de projectes en quant a legislatura o en quant a any n'hi ha d'altres, no? Aquest n'hi ha un per toc a mi i posar-los en coneixement, però aquest seria força interessant dintre de l'amplitud de tot el paratge Grèfol, no?
Tots aquests paisatges han estat declarats espais d'interès natural, no?
Sí, clar, aquest és un factor més que et mou a que les coses que haguis de fer tinguin un suport institucional més gran, no? Per tant, creiem que un dels pròxims passos a fer, aquest ja és més institucional, és ja parlar amb el Consorci de la Serra de Llevaria, perquè forma part de tot el PEIN. Per tant, tenim una visita propera a fer al Consorci i llavors, clar, és un altre punt en dotació per treballar conjuntament a tot el que es fa a la Serra de Llevaria, tots els seus entorns, des de Pratdip, Marçà, Capçanes i tots els pobles que agafa el paratge aquest.
D'acord, Josep Maria Cots, coordinador del projecte Grèfol de l'Ajuntament de Falset. Gràcies per assistir avui aquí als nostres estudis i bon dia.
Bon dia.
Parlem ara de vins, ja que la bodega Capafonts Osó, amb vins de la denominació d'origen Montsant i Priorat, s'ha situat en la selecció de les 100 millors bodegues de l'any 2007 d'enguany, a nivell mundial, segons la revista especialitzada Wines Spirits dels Estats Units. Cal dir que és l'única bodega catalana que hi entra en aquesta llista. Wines Spirits s'adjunta amb el seu número d'aquest mes una breu història de la bodega del Priorat, en funcionament des de l'any 1965, molt abans que noms com Palacios, René Barbier o Pérez es convertissin la regió del Montsant a una de les més prestigioses d'Espanya, segons aquesta citada revista. Entre les seleccionades també es troben bodegues d'altres parts d'Espanya, com per exemple les bodegues de l'Ateo Marqués de Cáceres, Ramon Bilbao de La Rioja, Emilio Moro de Valladolid o Telmo Rodríguez, amb bodegues a diverses províncies espanyoles. La publicació nord-americana es distribueix entre professionals de la restauració i el vi dels Estats Units i Canadà. A més, també, una vegada a l'any publica una guia que es distribueix pels diaris del New York Times i del USA Today. El Parc Natural de la Serra del Montsant, conjuntament amb l'Institut Català d'Ornitologia, us proposen una nova activitat aquesta tardor. Segons el lema, porta per lema, sortim a veure moixons. Aquest proper diumenge, demà diumenge, a les 9 del matí i des del refugi del Barca, es realitzarà una sortida de camp oberta a totes aquelles persones que volen identificar els moixons i passar una bona estona passejant per l'entorn de la singular població del Barca al peu de la Serra del Montsant. En Santi Cuallar, membre de la IOC i coordinador dels Atles dels Ocells de Catalunya, durant els hiverns 2006-2009 en farà un guiatge. Cal dir que tothom que vulgui assistir a aquesta excursió cal portar binocles, roba de camp i esmorzar. L'activitat cal dir que és gratuïta, però cal fer la reserva al Parc Natural de la Serra del Montsant al telèfon 977-82-73-10 977-82-73-10. Parlem del cranc autòcton de la serra del riu Montsant, ja que els tècnics del Parc Natural de la Serra del Montsant han aïllat les poblacions de cranc de riu autòcton del riu Montsant i han millorat el seu hàbitat, garantint així l'aigua permanent a l'ombra. Les actuacions realitzades han consistit també en l'acotament de la zona on es troba l'espècie invasora i la reducció de la densitat d'aquestes poblacions per mitjà de trampes i de pesca elèctrica. L'actuació s'emmarca dins el conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Tarragona i l'obra social La Caixa el 2006, que preveu la inversió de 3 milions d'euros en 3 anys. El projecte, anomenat Estudi de Cranc de Riu Autòcton al Parc Natural de la Serra del Montsant, pretén conèixer quin és l'estat de les poblacions de cranc de riu autòcton al riu Montsant i elaborar així un pla d'actuació per tal de favorir la conservació d'aquesta espècie que es considera amenaçada a nivell mundial i en perill d'extinció, per la qual cosa es protegeix internacionalment. Fet aquest incís de les notícies succeïdes més interessants a la nostra comarca aquest cap de setmana, parlem ara d'esports, parlem de les competicions esportives per aquest cap de setmana. Parlem del Pradell Futbol Sala, que retorna a l'activitat precisament aquesta tarda. Doncs serà gairebé dintre d'una estona, a les 4 de la tarda d'aquest mateix dissabte, al Pradell Futbol Sala, que es desplaça al Tarragonès, a la pista del Club Futbol Sala al Morell, on tindrà lloc el partit de la 5a jornada de la Preferent Catalana de Futbol Sala. Recordem, el Pradell Futbol Sala, hores d'ara, és el 8è classificat en 6 punts d'un grup de 12 equips. A la zona mitja-baixa es troba l'equip de la nostra comarca. Un partit, doncs, d'allò més interessant, ja que el Club Futbol Sala al Morell és el segon classificat i posarà a prova de to les aspiracions del Pradell Futbol Sala aquesta tarda dintre d'una estona al Tarragonès entre el Club Futbol Sala al Morell i el Pradell Futbol Sala a les 4 de la tarda d'aquesta tarda. El que retorna a l'activitat també aquest cap de setmana és el Porrera Unió Esportiva, després de perdre per 1-2 el passat cap de setmana, el passat diumenge, front l'Almoster, a casa. El Porrera Unió Esportiva, que visita el Baix Camp aquesta tarda el terreny del Montroig a partir de les 4 de la tarda, visita un dels gallets de la classificació i les coses podien anar d'allò millor si aconsegueix els 3 punts en litigi i facin pujar llocs a la classificació. El Porrera Unió Esportiva és el 12è classificat d'un grup de 18 equips amb tan sols 4 punts. I el que retorna també a l'activitat és l'escola de futbol del Falset Esportiu, amb infantils, alevins i benjamins. Si donem un repàs a les activitats de l'escola de futbol del Falset Esportiu, podem dir que ja s'ha jugat a les 10 del matí i el Domènec Aragonès l'encontre d'infantils entre l'infantil A del Falset Esportiu i el Cambrils. S'està jugant hores d'ara l'encontre d'alevins entre l'alevi del Falset Esportiu i l'Hospitalet de l'Infant, el Domènec Aragonès. I també a Reus s'està jugant també hores d'ara al terreny a l'annex del camp de la Pastoreta a Reus l'encontre de futbol 7 entre l'escola de la Pastoreta de Reus i el Benjamí A del Falset Esportiu. Fet el repàs, doncs, a les notícies més interessants succeïdes a la nostra comarca aquest cap de setmana, inclòs els esports, es manca tan sols el temps meteorològic, que com cada setmana ens el porta a la carta l'Enric Macip.
Acabem una setmana que l'estabilitat gairebé ha estat completa, si bé una petita perturbació ens ha afectat el dijous i primeres i última hora del dimecres, amb alguns petits plogims de poca importància. La situació pel que resta de cap de setmana serà bastant tranquil·la, tot i que pot haver algunes boires i alguns núvols però escadussers, però les temperatures seran relativament agradables, de molt típiques de tardor. Una situació, doncs, que no ens dona res transcendent, ambient agradable, amb algo humit, però sense cap fenomen destacable en el que resta de cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que aquesta setmana s'han complert 100 anys de la gran riuada de l'Ebre, que va provocar grans mals. A Xerta va pujar gairebé 16 metres, els carrers de Tortosa es van acumular 3 metres i mig d'aigua i va haver 29 morts.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.